La gàbia del mico.
S'acosta a Sant Jordi, avui els volem explicar una història o els n'explicarem diverses. Mirin la fotografia que avui tenim a l'estudi. Un nen apunta, a qui el mira, que és el fotògraf Francisco Ontañón, amb una pistola a l'altura de la pelvis. Era 1959. En aquell moment, i en els anys que vindrien després, era habitual veure nens amb pistoles al carrer. Els nens jugaven allò que en deien a índios i vaquers o a lladres i policies. L'autor parla sobre aquesta fotografia i diu el següent. Tinc un patiment terrible amb aquesta fotografia. Quan penso en aquest nen, sempre em pregunto què se n'haurà fet d'ell. Veure'l en aquest instant, apuntant amb la pistola i amb aquesta intenció, penso que l'he convertit en un delinqüent. I afegeix, la fotografia és una canallada. Això de fer una fotografia d'una persona la qual mai més en sabrà res. Doncs bé, aquesta fotografia il·lustra la portada de 14 d'abril. És el llibre que firma Toni Caus i que vol trobar respostes a uns fets que alguns recordaran. N'hem parlat als informatius, n'hem parlat també aquest matí, a l'Avui serà un bon dia, tal dia com avui, fa 26 anys, que per cert era un divendres. Aquella matinada, un jove de 17 anys era assassinat en un carreró per on avui passen milers de persones al llarg de l'any. I probablement no se n'han adonat, ni ho saben, ni mai ho sabran, no?, on va ser aquell punt. Doncs bé, allà va morir a cops de peu i asfixiat després de ser ridiculitzat per ser homosexual a mans de dos botxins que no van mostrar penediment en cap moment del judici. Què haurà estat d'aquests... d'aquests botxins, ens podríem preguntar com a societat, com una societat d'alguna manera que va fer aquella fotografia dels fets, no? La fotografia d'aquell relat. I nosaltres, on érem quan passava tot això? Doncs bé, de fet és una de les preguntes que es fa al nostre autor i company d'aquesta casa, que donem ja la benvinguda. Bona tarda, Toni Caus.
Hola.
Bé, avui serà un dia per parlar del llibre. Aquesta tarda hi ha presentació, parlarem també amb l'editorial. Però aquesta gran pregunta que ens fas, que et fas també en un moment donat, de dir què fèiem aquell 14 d'abril? Per què et serveix aquesta pregunta? És per una presa de consciència? És per dir, mentre el món roda, nosaltres què fem? No? No ho sé.
Jo no sóc tan profund, encara que ho pugui semblar. Simplement... són uns fets que em van colpir bastant, són una història que sempre he volgut explicar, però mentre parlava amb la gent o amb persones properes m'adonava que jo no podia escriure aquesta història perquè no sóc periodista, no sóc historiador, no sóc cap d'aquestes coses que es fan ara i jo només escric versos. Aleshores, han passat molts anys i he estat sempre intentant trobar el just punt de vista, la distància justa, i a poc anar sumant elements, al final doncs, em va semblar que tot quadrava i...
Parlem d'aquest 14 d'abril. Avui és 14 d'abril.
Sí.
Com t'has llevat avui? Una vegada més pensant que és 14 d'abril, perquè aquest 14 d'abril t'ha acompanyat molts anys.
Sí, però no era tant la data ni era tant el fet, sinó era sobretot trobar la meva posició com a... Bueno, com a escriptor que volia ser, respecte a uns fets en concret. Si, evidentment, si hagués estat en un altre lloc, hauria estat una altra cosa, però com que la meva vida des d'aquesta data és a Andorra, doncs m'he vinculat a aquesta data, no és...
Tu ho has explicat. Tu arribes a Andorra quan s'estan produint
el judici i tal, després...
Exacte, el judici, i demés... però de quina manera tu dius, o et sents interpel·lat i comences a fer aquestes quatre línies, o comences a traçar una miqueta aquesta història, i en quin moment dius, necessito aquesta distància? Per què aquesta distància? Perquè entenguem una miqueta quin és el procés de l'escriptor.
Bé, tothom escriu com pot o com vol i tal. En el meu cas, a partir del 2001, jo vaig començar a fer versos, i no valien res, no servien per res. Bueno, i tinc unes carpetes, tinc uns calaixos, i es van guardant les coses allí, però no, com moltes altres històries, a vegades les abandono, i ja està, com fa tothom. Dius, bueno, això no funciona, això no va, ho deixes estar, i... Però en aquest cas, no, tot anava tornant, la història, no me la podia treure de sobre. Com ja he dit, em sembla que és una frase, i a veure si me la recordo, és... No he pogut no escriure, no he pogut evitar... No,
però quan dius que necessites prendre una distància amb la història, sí, o sigui, perquè... què hi ha en aquesta distància?
és la clau de qualsevol art. És a dir, no es tracta de... Mira, ara semblaré és igual. Simone de Beauvoir tenia una teoria sobre el corresponsal de guerra. Deia, si tu ets un soldat, no pots explicar la guerra. Només faràs el testimoni de lo que tu has viscut. La guerra és una altra cosa. Per tant, necessites algú que estigui allí a prop, que passi per allí, que corri una mica de perill, però no com tu, com un soldat, i que, per tant, pugui tenir una visió molt més àmplia i pugui explicar altres coses. Per tant, jo he intentat durant... Mira, soc lent, què hi farem? Durant 26
anys... Bueno, és el procés,
no? Durant 26 anys, i entremig he fet moltes altres coses, i l'editorial Andorra me n'ha publicat algunes. Doncs trobar aquest lloc, aquesta distància, perquè sense el punt de vista i sense la distància jo crec que no fas art, i jo sobretot tinc la intenció de fer literatura. Tinc una intenció estètica, sobretot.
Hi ha una pregunta que tu fas al llibre, que, bueno, que s'ha demostrat que sí, o sigui, la resposta és sí, i... però aquesta pregunta és com es pot escriure poesia sobre una cosa així? Perquè és un plantejament que tu et fas.
Sí, perquè evidentment, si tu vols, com tothom que hagi llegit sabrà, doncs, hi ha la frase d'Adorno sobre com es pot fer poesia després dels camps d'extermini dels nazis, no? Doncs... Primo Levi li va contestar, Paul Celan també li va contestar fent poesia, doncs al final sí que es pot escriure, però evidentment d'una certa manera, aleshores has de trobar aquest punt de distància, que jo crec que, bueno, l'he trobat per mi. Si l'he trobat pel lector, això ja no ho sabré fins que no llegeixin.
Però potser també aquesta pregunta a vegades és des de, no sé si des de la mal entesa poesia, perquè les paraules, els ritmes i com s'articulen els versos, no? Poden ser tan colpidors com arribar a l'ànima, com quedar-se en la superficialitat.
Bé, els números de vendes i les biblioteques diuen que tothom llegeix molt poca poesia. Fins i tot els que llegeixen sovint no llegeixen gaire poesia, prefereixen llegir moltes altres coses, des de novel·la fins a llibres d'història o reportatges periodístics, el que sigui. Per tant, de poesia se'n llegeix molt poc. I aleshores això provoca que hi hagi alguns...
Algunes veus, no?
No, alguns prejudicis sobre el que és la poesia. I si tu en un poema escrius jo he fet això, doncs, per regla general, qui ho llegeixi dirà aquest jo és...
Home, jo crec que hauríem de deixar de dir que no es llegeix poesia, perquè això és un missatge que va calcant en el cap de la gent, també.
Bueno, doncs es diré d'una altra manera. No es llegeixen la meva poesia. I ja està.
En general. Però és com el teatre. Si no ho vaig mal entesa, si no ho hem entès malament, havies escrit teatre?
Jo he escrit de tot, sí.
Perquè a mi, per exemple, el teatre és un gènere que m'encanta i costa molt trobar teatre. Llibres de teatre.
Sí, però el meu teatre tampoc agrada gaire. Què hi farem? Un dia el vaig presentar...
Tens un mal concepte sobre tu,
El vaig presentar, no? El vaig presentar amb un premi, una obra que jo creia que estava bé i tal, i allò que fan els premis, no? Que diuen, mira, tants presentants a tant lloc. I a la secció de teatre hi havia dos presentats. Dos.
Un eres tu.
I dic, un sóc jo, per tant, tinc un 50%. El premi el van declarar desert.
Bé, l'altre que s'havia presentat tampoc no...
Per
no,
tant,
no
devíem estar
no
iguals.
Arribar, no? Anem una miqueta als ingredients que trobem en aquest llibre, perquè ens parla de moltes coses. D'una d'elles, la consciència com a societat, el que estem fent com a societat i de quina manera ens articulem com a societat perquè passin coses com aquestes, no? Jo abans feia el joc entre el que el fotògraf pensava de la fotografia i el que estem fent, no? De dir, què ha passat amb aquesta gent? Estan voltant, no? Els han deixat llibres, estan voltant, tornen a ser un perill... Tornarem a repetir la història.
No.
Sí, no. Aquest exercici l'he fet jo, no? Però sí que hi ha una part que ens l'hem de pensar tots.
No sóc mossèn, saps? Ni sóc filòsof, ni sóc coach, que diuen ara, ni sóc el millor amic de ningú, saps? Mm-hmm. És a dir, jo crec que tothom té cervell per poder pensar el que cregui sobre el que té al seu voltant. Jo tinc una necessitat d'escriure, perquè és la meva reacció als fets. Hi ha gent que fa altres coses. Hi ha gent que es dedica a la política, hi ha gent que actua, hi ha gent que fa negoci, jo què sé. Jo escric.
Sí, però sí que és veritat que el llibre es transpira una crítica a molts estaments, no?
Fer un... un llibre
final...
de glòria sobre una cosa, a mi no em surt. Segurament hi ha altres persones
clar,
que ho fan.
O sigui,
no...
Evidentment, de la mateixa manera que t'interpel·la a tu, ens podria interpel·lar a tots, o ens hauria d'interpel·lar a tots.
És la pretensió. Hauria és un condicional, no? És a dir, no és la intenció. És a dir, si tu el llegeixes, llegiràs unes coses. Si fas l'esforç de rellegir-lo, perquè t'ha tocat d'alguna manera, com m'han dit certes persones que són de la meva confiança, que són els primers que llegeixen el que jo escric, doncs els porten a unes altres coses i avui, aquest matí, una altra persona m'ha dit que, bueno, que encara estava en xoc, que estava tal i que no... Bueno, doncs cadascú pot anar... Hi haurà gent que passarà a les dues pàgines i no seguirà. Doncs, és possible, és perfectament. No passa res.
Bé, per aquells que agafin el llibre, que s'entretenguin a veure què hi ha en aquests versos, doncs hi trobaran uns fets, hi trobaran com d'alguna manera doncs, es va gestar tot el procés, i en un moment donat, Toni, dius, només quedarà el teu nom i la violència. Com vulguem dir, tot això perquè al final avui... ho dius en un moment del llibre també, no hi ha una placa, no hi ha un record, no hi ha un lloc on dir va passar això i ho denunciem i no volem que mai més, no? O d'alguna manera agafar aquesta consciència social per plasmar-la. De quina manera creus que això es podria revertir? Una placa seria suficient? Perquè en un moment donat es parla, no?
Jo només escric
versos. No, jo t'ho pregunto com a persona.
No ho sé. Home, evidentment, després dels fets va aparèixer una associació, que no n'hi havia hagut cap. Malauradament, al cap dels anys va desaparèixer, no? Crec que n'hi ha d'altres.
S'ha substituït una associació per una altra.
Bueno, avui en dia hi ha diversos. Aleshores... jo no reclamo res.
Jo no dic que reclamis, jo et pregunto que
bueno,
si
sí
creus...
que reclamo altres coses. Jo crec que... No, jo descric en aquest cas. Aleshores, si algú vol aprofitar això per fer una reclamació, a mi em sembla perfectament lícit. És a dir, el llibre està ja sortit, si algú el vol llegir i el vol aprofitar, doncs endavant. Però la idea aquesta de que escrius poesia per sublevar la massa o per criticar...
Home, no em negaràs que hi ha crítica.
Bueno, si l'has llegit i tu l'has trobat, jo em sento per ben pagat.
Home, si algú hi trobés aquí una apologia de... L'hauria llegit malament. No
bueno,
sé, depèn de què.
Hi ha alguna pàgina en què sembla que hi hagi una apologia de la festa.
Sí, bueno, bueno. Si ho agafem molt així, exacte, podria
també
ser. Sí.
I sí, altres sí. Coses.
Entre els ingredients que hi ha en aquest llibre, a més, encapçalat, titulat així, és un joc de ficció, no?
Sí.
I dintre d'aquest joc de ficció, doncs, els autors es prenen moltes llicències, no? Però unes llicències que també ens les prenem en la mateixa realitat, a vegades, que som qui no som, o que expliquem ser...
Sí.
O que amaguem qui realment som. En aquest joc de ficció, què hi trobes? Perquè és necessària la ficció, de la mateixa manera que també et faig un abans ja i et pregunto, és necessari parlar de sexe? Perquè el sexe ven molt. Una grapejada també ven.
Jo no parlo de sexe, crec, en el llibre. I la ficció, clar, què vol dir ficció? Qualsevol cosa que tu relates...
Hi ha un apartat on... no la desvetllarem perquè, si no, estaríem explicant moltes coses del llibre,
però,
no? Però on es juga amb aquest joc
sí,
de...
Sí, clar, perquè torno al que t'he dit abans. És a dir, intento que es llegeixi bé, intento que no hi hagi males lectures, però tot i així no ho aconseguiré, és evident. Qualsevol cosa que escrius, en un punt determinat, és ficció. Perquè els fets són una altra cosa. I tu i jo podem veure uns fets i escriure coses completament diferents. Aleshores, sempre, encara que vulguis fer de periodista, o que vulguis fer d'historiador, o simplement relatar uns fets, una festa, tu has viscut una festa d'una manera, jo l'hauré viscut d'una altra, des de petits.
Sí, sí, sí.
Tots expliquem les coses de maneres diferents. Per tant, aquest és el grau de ficció que hi ha. Aleshores, evidentment, si fas versos i fas ja literatura o tens aquesta intenció, doncs el grau de ficció és molt més alt. En una festa també hi ha un grau de ficció.
Però la pregunta perquè és, cal gent... aquest grau de ficció? O sigui,
per viure, clar que cal, és evident, perquè si no seríem una espècie sumament avorrida. Des de que els humans diuen que són humans que s'expliquen coses, no? I que embruten parets, o no? i fan figuretes. Per què?
Però hi ha humans que són molt divertits, eh?
Ja, però hi ha ficcions que són molt divertides. I hi ha acudits que van funcionar molt bé, però la ficció és imprescindible. Ara, si tu vols vendre el periodisme com a ficció, aleshores l'estàs cagant, que és el que està passant ara.
Bueno, que això entraríem en un altre, exacte, en un altre capítol. Dintre de d'aquesta ficció i de la sexualitat que estàvem parlant ara, esmentes a molts autors, com pot ser Fernando Pessoa, com pot ser Pasolini, que també hi ha alguna cita de Pasolini. Només t'hi faltava Lorca, eh? Tot i que tens l'estil de Lorca, eh? En algun,
vaja,
en algun
vers. Suposo que és una lluança, això. Sí, també hi ha cites de Cortázar, i sobretot hi ha la cita...
I que són, al final, també autors que d'alguna manera recurrent, doncs, se'ls hi han atribuït o sexualitats que no tocaven, però perquè també potser ells han intentat provocar-la dins d'aquests jocs de ficció. Vull dir, que està tot en aquesta línia...
Cada lector decidirà el que vulgui.
Exacte.
I sobretot hi ha la cita
Però són volgudes, aquests autors i aquestes cites en el llibre.
Sí, jo tinc un quadernet on anava apuntant una sèrie de cites que anaven envoltant de tot això, i al final, quan tot va anar quadrant, aquestes cites també van quadrar. I, evidentment, hi ha altres cites que no estan explicitades, que si algú llegeix habitualment, doncs trobarà, evidentment, coses de Ferrater, coses de Neruda, les trobarà, són bastant evidents, no les amago, però no les cito explícitament. Però la cita més important i que ho marca tot és la de José Luis Martín Santos, de Tiempo de Silencio, és evident.
Bé, i a la contraportada també hi trobem...
una altra cita.
Sí, de la gran obra Incendis, no?, que d'alguna manera també ens convida a anar a buscar els orígens de la nostra família, no? Que en aquest sentit també és un dels temes que m'agradaria parlar amb tu abans de trucar a Lluís Viu de l'editorial Andorra, que és què passa amb les famílies. Tu ets pare, t'interpel·la també com a pare en aquest sentit tot el que ha passat.
Això els hauries de preguntar a elles dues, si jo sóc pare. És una qüestió, relació que tenim especial.
Aquí.
No entrarem.
Però sí que és un tema el fet de doncs de com ens han educat, de què els ha passat als nostres pares, d'on venim, no? Què ens emportem d'aquesta herència paterna, materna.
Sí, hi ha tot això, és a dir, no ho puc evitar, hi ha un repàs d'una biografia fingida, també, per comparar-la amb els fets. Hi ha altres... El pas és que, si et dic la veritat, el llibre gairebé ja no el recordo, perquè paral·lelament he anat creant el text del recital, perquè el llibre va trigar bastant a... Bueno, històries d'editorials i temps i aquestes coses, i jo anava preparant el recital. Perquè molt amablement els de la llibreria El Refugi de la Seu em van convidar a encetar un cicle que han fet sobre recitals a les fosques i no sé què, amb els ulls embenats i aquestes coses, i vaig dir, bueno, recitaré un manuscrit. I allí vaig veure que, bueno, que s'aguantava i que...
I que movia alguna cosa, no?
Que movia alguna cosa, si hi ha gent que no va voler... O sigui, jo estava tan violent... O sigui, t'ho imagina't, un recambró, la meitat d'això, amb 12 persones, tothom amb els ulls embenats, i jo recitant, i vaig haver de parar i dir, voleu fer el favor de treure's la vena dels ulls? I dues persones es van negar, perquè no volien veure. O sigui, estaven tan d'això, que van voler seguir amb els ulls embenats. I llavors, quan vam acabar, se'ls van treure, i bueno, sí, va ser... Bueno. Per tant, no ho sé, bueno, crec que sí, que potser sí que toca, ja veurem.
Hem de dir que aquest vespre ningú s'haurà de tapar els ulls. Tots amb els ulls...
No sé, això li hauràs de preguntar al realitzador de l'acte, que no és igual, aquesta nit ho canvia tot.
Mira, et convidaré, Toni, que et posis els cascos, perquè tenim el Lluís Viu a l'altre costat del fil telefònic, el Lluís Viu de l'editorial Andorra. Lluís, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, suposo que ens estaves sentint en aquest tram de l'entrevista. Primer de tot, parlarem de l'acte, d'aquesta tarda, però digue'm què us porta una vegada més a tenir a Toni Caus a l'editorial Andorra. No és el primer llibre que publica amb vosaltres, crec que és el quart.
És
un autor de capçalera.
És el quart, sí, ja és un autor de la casa. Doncs mira, el que ens porta és els textos ben escrits que escriu, mai millor dit. La seva qualitat textual, aquest plaer del text, és el que encara ens interessa. I ja fa molts anys que col·laborem junts i seguim amb interessats en aquesta capacitat que té ell d'escriure.
Però escolta, 5 anys, no, Toni? A més, per publicar... Heu estat, vull dir, 5 anys
explicant-vos... És un joc que faig, en el d'això, perquè del segon al tercer sí que van passar 5 anys, i en aquest, com que m'he avançat una mica, doncs sembla que deu fer 3 o alguna cosa així, no ho sé, no me'n recordo.
Però... Bueno, 3 anys. Mm.
Home, sí, no demanaré al Lluís que em publiqui cada any, això seria...
Bueno, en realitat, vosaltres, com en format llibre, veieu els projectes que acaben en format llibre. Mm-hmm. Entre tot això, hi ha moltes altres coses. Hi ha més textos, hi ha més...
Hi ha més
projectes que... Digue'm.
No, dic, aquí a l'estudi tenim La síndrome de l'escala, que és un dels llibres sí que ha publicat amb Editorial Andorra, i també aprofito per dir, i des d'aquí havia enviar-li una abraçada a la Pilar Burgués, que aquesta setmana havia de presentar el llibre, que bé, que sembla que serà una mica més endavant, però que estem fent molta feina, Lluís, en aquest sentit, i amb el Toni, a més, enceteu una nova era. Perquè aquestes portades, aquesta portada que avui hem vist i de la qual l'hem parlat, doncs enceta una nova era.
Sí, encetem una bona era en molts aspectes. Editorial Andorra, bueno, portem molts, molts anys, i com sempre, quan estàs amb una cosa tants anys, en algun moment t'has de replantejar si et fas pesat, si t'has de repensar, bàsicament. I és molt important, i ens estem en procés de repensar. Tot i que seguim amb autors que ens interessen, que tinguin aquesta qualitat textual i aquest amor pel text ben escrit. Però sí, en molts aspectes Editorial Andorra s'està ampliant, vol anar més enllà que simplement els textos. I avui, per exemple, serà un bon exemple en la presentació.
Què passarà avui a la Fundació Revés?
No estava previst, però veus, les coses van caient, es van posant a posto. Bueno, és una posada en escena, bàsicament, que l'Àlex Moldes i l'Alberta i mami han treballat amb el Toni.
Bueno, aquest matí ha dit, ahir vam estar una bona estona assajant. Això vol dir que devien anar a dormir.
No, ja fa dies. És la veritat que ens faran habitar un espai meravellós que és Editorial Andorra, ocuparan l'espai amb la paraula i també el so i la llum. Bueno,
Quin Toni veiem, Toni, en aquesta posada en escena?
Jo he sigut molt disciplinat i l'Àlex ha assumit les regnes, s'han anat barallant amb el Lluís, aquí, això, allò, tal, i jo he dit que sí a tot, tenint en compte, m'ho he pres com si fos el meu últim llibre, i faré tot el que em diuen.
No us ho cregueu, això.
I faré el ridícul absolut.
No us ho cregueu, això.
Portaré les butxaques, com va fer Buñuel a l'Eixant de l'Ur, carregades de rocs, per si algú em vol agredir i tal, i així em podré defensar, i ja està.
Escolta, jo tinc una cosa. Jo llegint el llibre, trobo que ets un autor molt sinestèsic, que aboques moltes imatges i molts sons, amb la qual cosa, jo crec que aquesta part de posada en escena o performàtica, si em permet el corrector dir-la així, doncs crec que hi té molt de guanyat, perquè d'entrada ja hi aportes molt d'ingredient a l'hora d'escriure.
Mira, si jo no la cago, el que han fet el Lluís, l'Àlex i l'Albert és excepcional. Aleshores, jo intentaré estar a l'altura, però jo, o sigui, que ningú esperi res especial, jo no soc professional, aleshores...
A les 8 de la tarda,
Lluís.
És l'hora?
Sí, és a les 8 de la tarda, sí.
Bueno, però amb una mica de calma,
O sigui, bueno, donant temps a que la gent es posi al seu lloc i que...
No. L'únic problema, donat l'espai de l'editorial, és que un cop comencem amb aquesta posada en escena, no es podrà entrar, perquè s'entraria per l'escenari i llavors s'ha de ser... Qui vulgui vindre, tothom està convidat, s'ha de ser puntual.
Doncs prenem
nota. Hem convocat a les 8, donarem una miqueta de marge, que si fos per mi no el donaria. Jo amb això sóc bastant suïcís. Si és a les 8, és a les 8. Però ho entenem i hi haurà una miqueta de temps, però un cop, malauradament, un cop comencem, sí que no podrem accedir.
Escolta, no vull perdre l'oportunitat de parlar d'aquesta meravellosa fotografia de la qual abans parlàvem. Toni, quina relació tens tu amb aquest fotògraf i per què aquesta fotografia?
El Lluís sap que quan jo li presento un manuscrit i ells més o menys el miren amb bons ulls, doncs intento alguna cosa. Un dia van ser uns dibuixos de la Minerva, l'altre dia ell va portar un altre fotògraf. I aquesta foto és la que va fer quadrar tots els elements que jo tenia dispersos. És un fotògraf molt famós espanyol de la segona meitat del segle XX. És un fotògraf... com t'ho diria?
Que, per cert, aquesta fotografia està depositada al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
No ho sabia, no sé on està. Sí, jo sí. La vaig llegir, la vaig trobar en un llibre que es titula Tiempo de Silencio, que amb tota jugada... O sigui, és aquesta novel·la que tothom que ha tingut 60 anys i s'ha criat al país d'aquest del sud, doncs has hagut de llegir, o l'has vist que llegia, o has fet veure que la llegies i jo no vaig entendre res, i de gran la vaig seguir llegint. I aleshores, en el llibre hi havia una cita, aquesta de fotografies. I la clau és que aquesta cita, una nit em vaig despertar d'insomni i vaig dir, hòstia puta, aquesta cita, i si la tinc jo marcada també en el meu exemplar de la novel·la. Aleshores ja vaig resistir un parell de setmanes, i clar, quan ja estava mort, vaig dir, bueno, vaig obrir la novel·la, i mira, per desgràcia meva sí que estava marcada i, per tant, vaig haver d'acabar de lligar-ho
doncs,
tot.
De tancar el cicle, no?
De tancar el cicle. Doncs... I sobretot, si em tinc...
Sí.
Clar, Ontañón resulta que, clar, la dona que diu que m'estima es diu Ontañón i, per tant, és el seu tiet.
I així t'ho queda a casa, a més a més.
I t'ho queda en família i, bueno, primer, bueno, el Lluís t'ho explicava, va haver-hi... Va costar una mica la foto, no, Lluís?
Va ser una mica un procés complicat, però després amb totes les facilitats i l'agraïment que l'hem pogut utilitzar. Aquesta foto també, la particularitat de, ja en si és una fotografia molt, molt interessant, però el reenquadrament que fem a la portada i encara la fa més interessant.
Escolteu, us emplaço aquesta nit a saber més sobre el llibre, 14 d'abril d'Antoni Caus, en aquesta posada en escena que es farà a la Fundació Revés Editorial Andorra. Us deixem ara mateix amb els informatius. Nosaltres ens acomiadem. Gràcies, Toni. Gràcies, Lluís, al telèfon.
Gràcies.
I sabeu que nosaltres hi tornem dimarts de la setmana vinent a la Gàbia del Mico. Adéu-siau.